Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette assemblée pour y porter la voix de la France.
Emmanuel Macron, president de França, exministre d'Economia i exbanquer a Rothschild, un banc d'inversió.
Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. Αυτή η απλόχερη στήριξη...
Κυριάκος Μητσοτάκης, primer ministre de Grècia, exbanquer en diverses empreses financeres.
Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
Rishi Sunak, primer ministre del Regne Unit, exministre d'Hisenda i ex-Goldman Sachs, un altre banc d'inversió i valors. Per què hi ha tants banquers que arriben a la primera línia de poder?
Hola, sóc Jaume Giró, una persona nascuda a Badalona. La meva mare era dependenta en el mercat de Badalona i el meu pare era comercial de sabons i d'olis. I jo he dedicat doncs, més de 30 anys de la meva vida doncs, a ser directiu d'empresa, des de Catalana de Gas, Gas Natural, Repsol, president de Petrocat, CaixaBank, el grup La Caixa, i crec que una vocació doncs, que he tingut sempre doncs, em va permetre entrar a primera línia de política com a conseller d'Economia i Hisenda del Govern de Catalunya.
Ara som al Portal de l'Àngel, som davant d'un edifici emblemàtic. Per què ens has citat aquí?
Bé, he citat aquí perquè els meus inicis, a on va començar tot, diguem-ne, de la meva vida professional, doncs és davant la seu històrica de Catalana de Gas, una societat que representa molt, perquè representa el caràcter emprenedor i pioner com el Pere Duran Farell, malauradament poc conegut pel gran públic, però que va ser un empresari humanista que va portar, entre d'altres coses, el gas a tot l'estat espanyol i que jo vaig ser doncs, cap de gabinet del senyor Pere Duran Farell i amb ell vaig aprendre doncs, moltes coses i allà va començar diguem-ne, la meva carrera com a directiu d'empresa.
Aquest edifici és un edifici molt bonic, ara per això s'ha convertit en un dels moltes botigues que hi ha en aquest carrer.
Sí, és un edifici que em porta una barreja d'emocions, de records. Jo vaig entrar aquí milers de dies abans de les 8 del matí i era un edifici, doncs, la seu històrica i emblemàtica de la primera societat, que es deia així, Societat Catalana per a l'Alumbrado por Gas, posteriorment Catalana de Gas, després Catalana de Gas i Electricitat, i en aquest moment el despatx del Pere Duran Farell són uns vestidors on la gent es prova la roba que es va comprar i el meu despatxet doncs, també és un lloc on ara es ven roba, no? Però en fi, és el signe de la vida. No?
Per què creieu que hi ha tants exbanquers que arriben a ser primers ministres i presidents?
Això passa sobretot al món anglosaxó, tant de bo passés cada cop més, ho dic en un sentit, crec que és importantíssim que gent amb vocació política, però que ha fet la seva carrera professional al món de l'empresa, al món privat, doncs pugui en un moment donat aportar els seus coneixements i la seva experiència a la política. Jo vaig fer política des de la no política durant molts anys. Aprens tot el que pots aprendre i al final, doncs un dia, en el meu cas, 58 anys, doncs fas el pas a la primera línia política. Això crec que és bo que passi perquè la política ha de ser, tal com jo l'entenc, l'ofici més noble però també més difícil que hi ha. I quanta més preparació tingui la gent que hi vagi, doncs millor.
Clar, el que passa és que algú que ha dirigit una gran empresa o que ha estat en un banc, com és en el teu cas, pot córrer el perill d'administrar un estat com si fos un banc o una empresa?
Evidentment que pot haver-hi aquest perill, però evidentment que no. A poc intel·ligent que sigui la persona, sap perfectament doncs, que són coses diferents. En el meu cas particular, no puc parlar per d'altres, tinc aquesta vocació política i et diria des de la vessant socialdemòcrata, keynesiana, de qui està convençut que és fonamental preservar l'estat del benestar de Catalunya, avui molt afeblit, i per tant protegir l'ensenyament públic, la sanitat i les prestacions socials.
Mm. El cas de Macron i Sunak, que abans parlàvem de Mitsotakis també, amb ells se'ls han acusat de no tenir polítiques socials en les seves prioritats, entre altres coses, no perquè tinguin un passat en el banc, sinó perquè venen des d'entorns privilegiats. Creus que a vegades això pot passar? És a dir, quan vens d'un entorn privilegiat, no parlo del teu cas, perquè ens has dit qui eren els teus pares i on vivies, però pot passar això si vens d'una escola d'elit, etc., que llavors quan arribis al poder converteixis la gent en números, per entendre'ns?
El més important per dedicar-se a la política en primera línia, jo crec que és el coneixement, saber-se els temes, treballar-los, rodejar-te d'un equip amb talent. Jo crec que no garanteix precisament el bon govern una persona que hagi estat, des que porta pantaló curt, en política, des de les joventuts d'un partit fins que té 60 anys. No dic que tampoc la vagi en contra, però això no ho garanteix. No hi ha un honor més gran que servir el teu país. Escolta, des de Plató, des d'Aristòtil, sempre s'ha parlat de que la política ha de ser per les persones, en aquell moment es deia sàvies, jo no dic pas sàvies, però sí persones preparades, cadascú amb el seu viatge ideològic. Crec que és, diguem-ne, un món massa endogàmic, no passa això al món anglosaxó. Les portes haurien d'estar més obertes i haver-hi més corrent d'aire perquè a la política, en el primer nivell polític de govern, pugui entrar gent que s'ha dedicat 30 anys a l'empresa i potser fa un servei al país, està 4 o està 8 anys i després torna. El que és segur és que això és probablement molt més noble i molt més net que no pas polítics que s'han dedicat tota la vida a la política i que quan acaben, perquè perden les eleccions o perquè el partit ja no es vol, acaben de consellers d'empreses públiques. Revolving doors, what have I done?
Someone on the TV, a tapping low. Clar, però com ho fem per atraure totes aquestes persones que estan en el sector privat, passar-les al sector públic? Perquè molts que ocupen un lloc públic tenen un sou molt menor quan acaben fent aquesta feina en el sector públic. Com es poden atreure més professionals?
En primer lloc, crec que dintre tots, començant pels propis polítics, però també els mitjans de comunicació, la societat, etc., tots hauríem de reivindicar la importància capdalt que té dedicar-se a la política. D'altra banda, crec que els polítics haurien també de fer més. Què vull dir amb això? Deixar la retòrica i la gesticulació. Catalunya és un país que no té petroli, que no té gas, que no té aigua, que li falta talent, perquè el talent que tenim, que és molt, ha de marxar fora per tenir sous com es mereixen, i hem d'aconseguir abordar aquests problemes. Aquests problemes, creieu-me, s'aborden des de la unitat i intentant deixar a banda tota aquesta dialèctica que no va enlloc i que, a més, cansa a la gent. Perquè la vida política s'ha convertit en una cosa que jo l'he feta i la faré amb tot l'orgull i amb tot l'honor, però quan ja tens una edat que, en el meu cas, a l'empresa privada, crec que ja ho he demostrat tot, però una persona amb 35 o 40 anys ha de ser, diguem-ne, molt valent per dedicar-se a la política tal com està ara la política, i no parlo només del tema sous. Jo el que podria dir és que crec que hi ha polítics que estan massa ben pagats pel que fan, pel que porten, i crec que hi ha també molts polítics mal pagats, i això ho hauríem d'entendre.
Tornem a parlar dels banquers. Hi ha mala fama d'alguns banquers, especialment del sector de l'especulació financera, que els culpabilitzen de les darreres crisis globals. En molts països creus que el sector financer té massa poder, malgrat aquesta última crisi bancària, que al final vam pagar entre tots?
Bé, el cas del primer ministre Rishi Sunak a Gran Bretanya i el meu no tenen res a veure, perquè ell s'ha dedicat a la banca d'inversió i jo he estat molts anys i molt content d'haver-hi estat a la banca...
En Macron també, eh?
A la banca comercial, i no sóc multimilionari com ells, encara que evidentment doncs, al llarg de tants anys he pogut estalviar i fer un patrimoni del qual me sento molt orgullós. Però el problema aquí no és tant si es dediquen o no a la política. El problema és aquest capitalisme especulatiu que a partir dels finals dels anys 90 i primers del 2000 està embrutant la cara amable del capitalisme. I've got to make... totalment en contra d'aquest capitalisme especulatiu, d'aquest moviment purament financer de milions i milions que es fan cada dia sense aportar cap valor productiu, sense generar llocs de treball. Això no és el capitalisme ni és l'economia de lliure mercat que van idear en el seu moment des d'Adam Smith fins a altres economistes i filòsofs que van creure, i com jo ho crec, que això és molt millor que un sistema com els comunistes que han viscut i d'altres.
Aquests dies, buscant informació, he trobat Paul Tucker, que és ex-sotsgovernador del Banc d'Anglaterra, va escriure un llibre fa uns anys que es diu Unelected Power. Deia que els bancs centrals són el tercer pilar del poder no escollit democràticament amb els militars i els jutges. I estaries d'acord amb aquesta afirmació?
Estaria d'acord amb que hi ha un gran poder dels bancs, no tinguem cap dubte. Dit això, crec que hauríem d'afegir el poder dels mitjans de comunicació, que veig que o no l'has esmentat o no ho va citar ell.
Ell no ho va dir, eh?
Doncs ja ho dic jo, perquè malauradament no és el meu cas, però també un altre mal dels polítics en general és que es deixen influir massa per l'immens poder dels mitjans. Perdoneu-me un petit parèntesis, però és que és fonamental. I tornarem a lo dels bancs. Aquest poder enorme que veig que hi ha alguns mitjans de comunicació determinant, pressionant i condicionant accions de govern, crec que de vegades el polític s'ho agafa massa seriosament. Els mitjans han de fer aquest paper, l'han de fer, clar que l'han de fer. Sort que en tenim dels mitjans. Quants casos de corrupció a Europa, a Espanya i a Catalunya es coneixen gràcies a mitjans. No parlo d'això, parlo de que el polític, quan amb consciència sap que, per exemple, a Catalunya li convenen més energia renovable i no està com ara que estem a les beceroles, doncs hem de fer energia, escoltar a tothom per fer-les i no aturar projectes. Per tant, mitjans de comunicació és també un altre dels grans poders no sotmesos a cap parlament que jo conegui. Els bancs. Parlo de la banca comercial, l'altre ja he dit el que penso, el tenir molts recursos econòmics, molts diners de clients i poder donar molts crèdits a particulars, a empreses, a mitjans de comunicació, a partits polítics, evidentment aquí i a tot el món es converteixen doncs, en un poder importantíssim. Seria diguem-ne, del gènere estúpid negar-ho. És un poder enorme, però creieu-me, no és el poder executiu. El banquer és el que ha d'anar a consultar, a demanar consell o a informar en el conseller del govern o en el president de Catalunya de què s'ha de fer o com veuen les coses. Perquè el primer poder és i ha de ser el poder executiu, evidentment amb el legislatiu, en el nostre cas el Parlament i el judicial, tots ells sotmesos a contrapoders.
Jaume Giró, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa.
Ara, del portal de l'Àngel, al Gòtic, tornaré cap a Catalunya Ràdio, a la Diagonal. Si fins ara hem parlat de banquers com Sunak o Macron, que arriben al món de la política per encapçalar projectes conservadors, també hi ha banquers que han saltat a l'arena política però per liderar partits d'esquerres.
Καταρχάς υπάρχει ένα κομμάτι του γιατί όχι το 15 που είναι πρακτικό.
És Stefanos Kaselakis, també va treballar per a Goldman Sachs. Va guanyar la presidència de Syriza, una coalició d'esquerres i principal partit opositor de Grècia.
Bona tarda, soc Nikos Ababis, nací en Atenas hace 56 años, estudié allí económicas, luego fui a Inglaterra a hacer estudios posgrado y a continuación vine aquí, en Barcelona, y llevo aquí desde hace 28 años.
Kaselakis encaixa en la imatge i en el llenguatge clàssic de l'esquerra de Grècia?
Bueno, no, porque era... A ver, si miramos la trayectoria y su procedencia, claro, es un chico que nace en Atenas, su familia es una familia de clase alta, participa en una olimpiada que lo llaman de matemáticas organizada por la Asociación Matemáticos de Atenas y la gana. Luego participa en otra en Balcanes, consigue un puesto bastante elevado dentro de los 10 primeros, si no me equivoco, y esos logros le dan una beca para ir a un instituto de élite en Estados Unidos a los 14 años. O sea que desde los 14 años ya él vive fuera. Luego tiene unos estudios, si no me equivoco, en la Universidad de Pensilvania, unos estudios posgrado en Stanford y se mete en Goldman Sachs. Al mismo tiempo le interesa mucho la política y consigue entrar en el equipo de John Biden. Además habla inglés, francés, español y algún otro idioma. De hecho, cuando él se presenta con su vídeo, dice, hace una presentación que a mí me llamó un poco la atención. Dice, si queréis que alguien hable mejor inglés que Mitsotakis, porque Mitsotakis en inglés, la verdad, es muy
sí,
bueno,
contar,
¿no?
Sí.
Entonces me tenéis que votar a mí.
Syriza was very active itself as a governing party enhancing U.S. and Greek relations.
Bueno, también muchos se le critican porque, en fin, todo el mundo es criticable por el idioma. Claro, al vivir tantos años en el extranjero, se nota que no tiene la fluidez que debería tener alguien, ¿no? Pero parece ser un tío bastante trabajador porque ha mejorado mucho, ¿eh? Este tema de expresión.
Υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι θεσμικά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και δεν έχει σχέση με λέξεις που είναι ωραίες από κάποιον πολιτικό.
Él tuvo, ahora dicen que lo ha vendido, pero él constituyó un fund que compró dos empresas que administraban barcos. Dijo en su presentación que él era un tío hecho a sí mismo, un self-made man. Lo consiguió yéndose al banco y pidiendo un préstamo personal para constituir este fondo. Bueno, evidentemente esto no creo que se lo crea mucha gente, porque cuando miras la familia de Kaselakis, miras la familia de Mitsotakis, puedes entender que estos han estado en un nivel alto, que detrás tenía un apoyo familiar que les ha ayudado a llegar donde están hoy por hoy.
Yo si de Kratos ligo so, soli tiki monadico, ecatona exodemi, ecatona exodemi, ecatona exodemi, que penita na mazevi.
Syriza era el partit més potent a tota Europa a l'esquerra de la socialdemocràcia.
Claro.
Que el president de Syriza sigui algú que hagi treballat a Goldman Sachs no quadra, no?
No, bueno, con los ideales y principios de un partido de izquierda clásico, tradicional, o con lo que Tsipras pensaba que lo era, no. Pero claro, si echamos un vistazo a Europa, yo creo que el ideal de un partido de izquierda tradicional, etcétera, yo creo que ya se ha extinguido. O sea, tenemos varios ejemplos en Europa que partidos socialistas o de izquierda al final aplican políticas económicas, podríamos decir, neoliberales. Entonces, yo empiezo a dudar si un partido es de izquierdas o no es de izquierdas. Este también ha cambiado un poco el discurso. Él se presenta de izquierdas, pero empieza a dar un toque lo que llama la izquierda patriótica, ¿no? Entonces declara, evidentemente, que es homosexual, pero al mismo tiempo declara que es creyente. Y es curioso, porque la iglesia griega, que es una iglesia conservadora, como creo que todas las iglesias, no hace comentarios sobre ese nuevo presidente de Syriza, a pesar que pertenece, digamos, al colectivo de los homosexuales que nunca serán bienvenidos al seno de la iglesia ortodoxa o católica, ¿no? Es curioso que es un personaje que ha sido aceptado también un poco por los círculos conservadores.
Però dins el partit, dins de Syriza, ha creat divisió el fet del ser?
Mucha. Yo les llamaría, ellos no se llaman así, pero yo les llamo los auténticos, ¿no? Porque ellos dicen que...
La esencia.
No obstante, claro, también hay que ver, ¿no? Porque esta gente que se autoproclaman, que son los representantes verdaderos de izquierda, son los que eran ministros durante la época de gobierno de Syriza y son precisamente los que aplicaron a pie de la letra el memorándum de la Troika y tomaron decisiones y medidas totalmente ultraliberales.
Clar, fem una mica d'història, si m'equivoco amb alguna xifra o amb alguna data m'ho comentes. Grècia va demanar tres rescats financers, un va ser el 2010, l'altre el 2012 i el 2015 va ser el tercer, associats tots ells a mesures d'austeritat doloroses. El 2015 va guanyar les eleccions Syriza amb Alexis Tsipras al capdavant.
Θέλω να σας καλωσορίσω όλους και όλες στη Βουλή των Ελλήνων.
Va estar al poder fins al 2019, quan Nova Democràcia, del conservador Kyriakos Mitsotakis, va guanyar les eleccions.
Εκατοντάδες φορές έχω ανέβει σε αυτό το βήμα, αλλά δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι Σάιφ, ότι σήμερα...
Amb majoria absoluta, una victòria que va repetir el 2023.
Sí.
De Kaselakis es diu que pot ser el Mitsotakis de l'esquerra. ¿Y estás de acuerdo?
Sí, yo creo que Grecia no es solo el único ejemplo. Yo creo que el sistema es bastante inteligente y tiene que haber siempre una continuación, ¿no? Es decir, Mitsotakis tiene 56 años, 57, También es un hombre que proviene de las clases altas. Su familia es una familia que siempre ha estado en la política. Su padre ha sido primer ministro. Ahora parece Kaselakis, ¿no? Que es exactamente el mismo ejemplo si miramos a Francia. Francia, tenemos un líder que es Macron, que es de la misma generación de Mitsotakis, del mismo perfil Mitsotakis, de la misma ideología, ¿no? Y de repente aparece un primer ministro que se llama Gabriel Attal, ¿no?
Alors, je prends mes fonctions. C'est d'abord au président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères.
Que, por cierto, tengo que decir que por parte de la madre tiene ascendencia griega. Ese chico también estudió en escuelas de élite, salió graduado por la Escuela de Administraciones Públicas, que es una escuela de alto prestigio en Francia. Con 23 años entró en el Ministerio de Salud y con 33 es primer ministro de Francia, ¿no?
Cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche.
Entonces vemos un poco, ¿no?, un perfil que se está colocando en Europa, ¿no?, de gente joven, ambiciosa, con buenas relaciones con Estados Unidos, con buenos conocimientos de lenguas extranjeras y también bastante apoyados por las élites. Yo creo que al menos es un recambio que tiene el sistema, por si acaso.
Nico Zavadis, muchas gracias y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias.
Es natural que me rivotino porque conozcan... El meu passato
de... És Silvio Berlusconi, ex-primer ministre d'Itàlia. Va morir el juny del 2023.
Today I have to tell you it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely.
És Donald Trump, ex-president dels Estats Units. Els dos no són banquers, però sí homes de negocis que salten a la política amb èxit.
Hola, sóc el Miquel Pellicer, sóc periodista i antropòleg, sóc expert digital de la Universitat Oberta de Catalunya, treballo a l'àrea de comunicació i m'agrada analitzar el que és la comunicació política i, d'altra banda, doncs, fa uns anys vaig escriure La comunicació en l'era Trump per analitzar doncs, aquest fenomen que no deixa de sorprendre'ns com és Donald Trump.
I am going to be the greatest jobs president that God ever created. Remember that.
Ara el sentíem, Berlusconi i Trump no tenen res a veure amb Macron, Mitsotakis o Sunak, no? Són personatges diferents?
Sí, però també tenen aquesta necessitat d'alguna forma d'evolucionar cap al poder polític i al final són personatges que tenen en comú doncs, aquesta influència i aquest voler mostrar-se com a persones d'èxit i d'alguna forma amb un nivell i amb una estètica molt personal.
De fet, ells es presenten com a homes fets a si mateixos, una mena de self-made man. És en això on hi ha l'atractiu per als votants per votar Berlusconi o Trump?
En part, sí. Projecten una imatge d'èxit molt a l'estil americà. Moltes vegades ells mateixos volen trencar aquesta suposada burocràcia que el poder polític i l'administració pública fa que d'alguna forma a vegades sembli com inoperant. Ells volen ser la solució davant d'aquesta inoperància i d'aquesta burocràcia.
Clar, de fet, professen una enemistat contra l'elit política, no? Un home sol per defensar el poble. Seria aquest una mica el seu eslògan?
Sí, al final treballen aquests missatges molt directes. En el cas de Trump, per exemple, ell sempre insistia que Washington, el Capitoli, era com un gran pantà on els polítics feien i desfeien el seu gust i d'alguna forma ell es projectava com la solució davant aquesta burocràcia. És un missatge molt populista i que sempre busquen enemics a batre o enemics a combatre.
I un altre tret comú seria que el més important no és el partit, sinó que són ells?
Bé, jo et diria que això és una tendència que en l'àmbit de la política s'està donant en molts casos, ja no només per empresaris que es volen presentar en l'àmbit polític, sinó d'alguna forma els personalismes i aquesta idea més presidencialista. Estem veient molts casos en l'àmbit del màrqueting polític doncs, que intenten dissimular o amagar les sigles per projectar idees com si haguessin més personalistes o projectes més personalistes.
I els dos magnats tiren endavant polítiques conservadores, liberals, i bona part dels seus votants no solen ser gent benestant. Com aconsegueixen convèncer-los?
Doncs jo crec que té a veure molt amb aquesta línia populista, és a dir, al final busquen una línia a la qual obtenir el màxim de vots, és a dir, i moltes vegades tenen èxit per aquesta convocatòria massiva i aquest missatge clar que desenvolupen. Per tant, no poden anar a treballar un electorat elitista o segmentat, sinó han de trobar punts de connexió amb una base popular molt àmplia. I, per tant, intenten vincular doncs, missatges molt clars, doncs, immigració, doncs, problemes econòmics, conceptes com el que dèiem abans de la lluita contra la burocràcia.
Io sono qui. Io resto qui. Io non mollo.
Together we will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
Com definiries la comunicació política que va tenir Berlusconi i l'actual de Trump? Han trencat els motllos de la comunicació política?
En molts aspectes, sí. Jo crec que Berlusconi va ser un clar exemple d'aquestes connexions, aquest triangle entre política, àmbit de la comunicació i àmbit esportiu. A vegades no sabia si era el primer ministre, el propietari de Mediaset o el propietari del Milan, no? Bàsicament perquè al final s'asseguren doncs, en l'àmbit esportiu una base populista i popular molt àmplia, en l'àmbit comunicatiu perquè s'asseguren uns mitjans de comunicació i en l'àmbit polític perquè s'asseguren doncs, una influència i un treball directament amb les polítiques i amb les execucions de projectes a nivell estatal. En el cas de Trump... Clar, a vegades pensem que Trump és una flor que va sorgir el 2016 i va guanyar les eleccions per generació espontània. Trump, d'alguna forma, sempre ha estat intentant influenciar, ja sigui doncs, a l'estat de Nova York, la ciutat de Nova York, i des d'un punt de vista doncs, de país, dels Estats Units. És a dir, fins i tot en l'àmbit esportiu, Trump va jugar aquesta carta fa molts anys com a propietari d'un equip de futbol americà. I, per tant, tota aquesta combinació d'una persona de més de 70 anys amb l'ús de les xarxes socials, amb un ús intensiu i aparició intensiva en mitjans de comunicació, més unes campanyes, diguéssim, més aviat arriscades a nivell de publicitat i d'ús de canals convencionals, doncs ha fet que, d'alguna forma, construís el que jo en diria una màquina de comunicació trumpista, és a dir, és una persona que no passa desapercebuda i que sap connectar molt bé amb l'audiència.
Si parlem dels mitjans de comunicació, hi ha una enemistat manifesta amb els mitjans de comunicació tradicionals, almenys en el cas de Trump.
No. CNN's fake news. I don't take questions. I don't take questions from CNN. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts of Fox.
En aquest cas que sentim ara, es tracta de la CNN que la bateja com a fake news. Per tant, coincideix això, no? Una mena d'enemistat amb els mitjans de comunicació tradicionals?
Sí, perquè al final ell ha construït un missatge en el qual ha acusat els mitjans legacy, els grans mitjans de la costa est i la costa oest, doncs els grans mitjans que diuen mentides i que estan al costat del Partit Demòcrata, i ha sabut trobar les fórmules de construir, el que deia abans, una maquinària de propaganda en la qual hi han participat molt directament doncs, els usuaris i les xarxes socials, però també un gruix de mitjans de comunicació d'orientació ultraconservadora. És a dir, en la construcció pública de Trump va tenir molt a veure doncs, Fox News, bàsicament amb una persona com era Rupert Murdoch, que d'alguna forma va fer clar missatge per promocionar d'una forma intensiva també a Donald Trump.
Berlusconi i Trump també han estat protagonistes de missatges ofensius, sovint contra les dones.
Complimenti, siete così bravi que mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga.
Aquí sentim Berlusconi grazie. Quan convidava una noia a les seves festes privades, les Bunga Bunga, quan li donava un premi. També Trump.
I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know?
Aquí Trump deia que si Ivanka no fos la seva filla, probablement estaria sortint amb ella. Hi ha una estratègia buscada també de llançar missatges ofensius contra les dones, en molts casos?
En aquest món en el qual s'avança en polítiques socials, en polítiques de defensa de l'alteritat dels moviments LGTBI, hi ha una contracultura per desestabilitzar i per anar en contra del feminisme, del moviment LGTBI, de la diversitat cultural. I això d'alguna forma connecta amb una base ultraconservadora I la forma de demostrar aquesta contracultura o aquest moviment, doncs, és ser molt políticament incorrecte. Transmetre aquests missatges d'estar en contra de tot això, jo crec que és una dimensió volguda, estructurada. En el moment en què estem, tots aquests missatges són molt políticament incorrectes, però connecten amb una altra part de la societat que sí que els accepten o sí que d'alguna forma els busquen.
Berlusconi va estar imputat en més d'una trentena de processos judicials, va ser condemnat per frau fiscal i ara Donald Trump s'enfronta a diversos casos judicials. Aquesta podria ser una altra similitud entre els dos personatges?
Clar, és que els límits ètics i morals d'aquest tipus de persones són molt laxes. Per tant, estar contra les cordes amb el sistema judicial és una forma també de connexió entre aquest tipus de persones i projectes. I only ran for president 'cause I had one thing on my mind. To make the country better than it's ever been, but you got Biden's lies. And if you love the country, then we're on the same side. I got that for America, I got American pride. En el cas de Trump, fins i tot ell, i jo crec que Berlusconi també ho feia, ell juga molt aquesta carta, és a dir, en veritat és com una persona que va contra el sistema i va contra el sistema sent part del sistema, però li va molt bé mostrar aquesta vessant en la qual ell pot mostrar-se com una víctima respecte al món judicial. I ho està explotant d'una forma molt clara en aquestes darreres setmanes i mesos. I ja veurem quin rèdit li suposa a nivell de les eleccions presidencials.
Miquel Pellicer, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.